Us ho dèiem en portada, aquest any una de les principals preocupacions a totes les cases és l'economia, per això cada setmana un economista de l'espai 08 ens ajudarà a entendre com funciona aquesta economia i què és el que fa que la notem més o menys. Avui per estrenar secció tenim el Ferran Elias, que és professor d'economia de la Universitat de València. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Moltes gràcies per convidar-nos.
A tu per venir. Abans de començar a entrar en la secció, el que sí que us havíem explicat que estàvem pendents de la decisió del Banc Central Europeu, que ja l'hem conegut, i és que ha decidit pujar el tipus d'interès 0,75 punts. Així doncs, es confirmen les previsions dels experts i el BCE situa el preu del diner a l'1,25%. Pau Massip.
Sí, és la pujada més gran que ha fet el Banc Central Europeu en la seva història i situa el preu del diner per sobre de la barrera de l'1%. Des del banc, el Consell de Govern diu que amb aquesta pujada es vol aconseguir retornar la inflació al 2% a mitjà termini, i és que el Consell de Govern de l'entitat considera que la inflació segueix sent excessivament elevada i per això no descarta fer més pujades abans de finals d'any, com la que ja va fer, per exemple, el juliol, quan va situar els tipus d'interès al 0,5%.
Gràcies, Pau.
De res.
Ara sí, Ferran, què suposa aquesta pujada dels tipus d'interès directament per les nostres butxaques?
Doncs, en primer lloc, el que causa una pujada dels tipus d'interès és un encariment del crèdit, el que té repercussions en disminució de les inversions o disminució del consum a crèdit, bàsicament perquè aquest s'encareix. Per exemple, totes aquelles persones que tinguin hipoteques a tipus variable, doncs veuran com les seves hipoteques a final de mes seran més cares pel pagament d'un tipus d'interès més alt. El Banc Central Europeu pren aquesta mesura perquè vol reduir la demanda sobre l'economia, encarint la inversió o el consum. El que vol és reduir la demanda perquè això alleugereixi la pressió sobre els preus. Aquesta, diguéssim, és la lògica de la mesura que s'ha pres, però penso que no està gens clar si això finalment tindrà l'efecte esperat de reducció de la inflació, perquè aquesta al final té uns orígens bastant diferents dels de demanda. És principalment una inflació que s'anomena d'oferta, de preus de matèries primeres, de preus d'energia, com el gas natural o el petroli, i també de problemes en les cadenes de subministrament des de que va esclatar la pandèmia de Covid l'any 2020. Aquesta és una de les, diguéssim, la lògica de reducció de la demanda, tot i que no està gens clar que això sigui, de fet l'evidència apunta que aquest factor no és el causant de la inflació. Per altra banda, també un dels motius pels quals el Banc Central Europeu augmenta el tipus d'interès és per seguir la línia marcada per la Reserva Federal dels Estats Units, el Banc Central d'Estats Units. Últimament el dòlar s'estava apreciant, principalment perquè havia augmentat el tipus d'interès de la Reserva Federal, per la situació d'incertesa a Europa, i això també implica que, com que la majoria de matèries primeres i el petroli es compren en dòlars, a mesura que en termes d'euros és més car comprar dòlars, implica que comprar totes aquestes matèries primeres i energia també s'encaria i, per tant, està amb important inflació. En aquest sentit, la pujada de tipus d'interès sí que podria tenir un efecte de reducció de la inflació, però també crec que això té les seves limitacions, ja que el Banc Central Europeu, la Reserva Federal, ja està pensant en tornar a pujar els tipus d'interès, per tant, el Banc Central Europeu hauria de seguir en aquesta línia si no vol seguir important inflació, i això té problemes socials greus, perquè una de les conseqüències de refredar l'economia, de refredar la demanda, és l'augment de l'atur i, per tant, patiment social amb totes aquelles persones que poden veure la seva feina amenaçada.
Clar, perquè tu ara ens explicaves, no?, això de que un dels motius pel que puja el tipus d'interès aquí és perquè està també pujant a la Reserva Federal als Estats Units. Clar, això és un peix que es mossega la cua, com es pot aturar aquest, no? Perquè si tota l'estona funciona així, sempre seguirà pujant, no?
Jo crec que la millor manera per poder-ho aturar és, diguéssim, eliminar de l'horitzó les perspectives inflacionàries. I aquí hem d'anar a l'arrel del problema, o almenys una de les arrels del problema és la guerra a Ucraïna, i per tant penso que una manera d'evitar aquesta escalada de preus seria començar seriosament a pensar en una sortida dialogada, pactada a la guerra a Ucraïna. Això segurament faria millorar les expectatives de preus, faria baixar les expectatives de preus de gas natural o de petroli, i podria tenir aleshores que fer innecessària aquestes polítiques d'encariment del tipus d'interès. A més, penso que és important també considerar que l'augment dels tipus d'interès, com us deia abans, el que fa és encarir la inversió, i per tant també dificulta la possibilitat de fer una transició energètica, és a dir, inversió en més energies renovables, si és més cara, perquè han pujat els tipus d'interès, es farà en menor mesura. I això seria en últim moment un altre factor que ajudaria a baixar la inflació, no dependre tant del gas, no dependre tant de les energies fòssils. Això també queda en entredit o dificulta aquesta mesura del Banc Central Europeu.
Clar, perquè avui estàvem tots pendents, no?, d'aquesta mesura del Banc Central Europeu, d'aquesta pujada històrica dels tipus d'interès que s'aplicarà, però el Banc Central Europeu pot canviar sovint això? És a dir, podríem esperar que torni a baixar d'aquí relativament poc, o al contrari, que torni a pujar, que hi hagi un canvi d'aquí poc, un altre cop?
És molt improbable que hi hagi una reducció dels tipus d'interès, i en canvi, sabent el que sabem, és molt probable que segueixin pujant. Si mires la sèrie històrica dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, el que veus és que, en general, són molt estables. Per exemple, des de 2015 no hi havia cap canvi significatiu en els tipus d'interès, fins que no van començar a haver-hi aquestes pujades recents. O si mires també com van estar evolucionant tot just abans de la crisi que va començar el 2008, el tipus d'interès va necessitar un any i mig per pujar de 2 al 4%, des de finals de 2005 a l'estiu del 2007. El que vull dir amb això és que quan s'inicia una tendència, aquesta tendència acostuma a allargar-se durant un període relativament llarg de temps.
Encara, no, parlant dels preus, avui explicàvem, no, que ja la ministra Yolanda Díaz està proposant posar un topall a la cistella de la compra, tot i que també és una mesura que des de la patronal ja diuen que és il·legal. No sé si econòmicament seria una solució viable, no, per intentar lluitar una mica contra aquest IPC que no para de pujar.
Val. Jo penso que no és il·legal. Aquí crec que les declaracions de la patronal tenen més a veure amb que tenen por a perdre un dels poders principals que tenen com a empresaris, que és el de poder fixar els preus, que al final és una variable que determina en gran mesura els seus beneficis. I tenim exemples de que no és il·legal. Preus controlats o preus administrats o topalls, en tenim diversos exemples. Per exemple, el salari mínim no deixa de ser un preu mínim a la remuneració al treball. O durant la pandèmia també es va aprovar un preu màxim a les mascaretes. Per tant, si tenim casos en què això ha estat possible, és evident que no és il·legal. El topall, el preu del gas, també és un altre exemple. Si seria una solució, jo crec que és una solució, pot ser una solució important, sobretot per alleugerir el cost d'adquirir aliments de totes les famílies. En aquest sentit, el tema de controlar els preus durant molt de temps ha estat, jo crec, un anatema pels economistes. De tota manera, hi ha experiències històriques que ens mostren que són útils i que poden funcionar. Per exemple, hi ha un llibre molt petit d'un economista que es deia John Kenneth Galbraith, que fa una teoria sobre el control de preus basada en la seva experiència com a director de l'Oficina d'Administració de Preus dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. I allà argumenta com s'ho van fer, quins van ser els criteris, els factors bàsics perquè el control de preus fos exitós. Per exemple, una de les seves lliçons és molt més fàcil administrar els preus públicament en aquelles indústries on existeix concentració empresarial, és a dir, on hi ha poca competència. Bàsicament perquè aquestes empreses ja funcionen en certa manera controlant els preus, en el sentit de que no estan subjectes a la competència, sinó que decideixen quins són els preus que volen posar als seus béns o serveis. Un llibre més recent d'una economista que treballa als Estats Units, es diu Isabella Weber, explica com la transició de la Xina cap al capitalisme, un element clau perquè aquesta transició fos exitosa i garantís el creixement econòmic, va ser el control de preus en molts sectors econòmics. I en el seu llibre ho contrasta amb l'experiència de Rússia als mateixos anys, o l'experiència de la Unió Soviètica, quan va caure el mur de Berlín. En el cas de Rússia, els preus es van liberalitzar massivament, va haver una inflació molt gran, que finalment va repercutir en una caiguda de la producció també massiva del voltant del 50% del PIB. En canvi, Xina, afrontant reptes similars, va aconseguir controlar la inflació i va aconseguir, a més, que el seu país segueix creixent econòmicament. Per tant, crec que estem entrant en un moment molt interessant de discussió de política econòmica, on s'obren noves possibilitats per pràctiques o polítiques econòmiques que no havien estat gaire en voga.
Clar, perquè tu ara parlaves, no, de, per exemple, la gent que només cobra el salari mínim, també parlem molt, no, de com afectarà la pujada de preus a les famílies, com pot afectar, no, aquest tipus d'interès a les hipoteques, però també un dels sectors que també es poden veure molt afectats per totes aquestes mesures i aquests augments de preus són els pensionistes. No sé de quina manera els afectarà aquests canvis, sobretot amb el que ha anunciat avui, no, el Banc Central Europeu.
Doncs, en principi, els pensionistes poden estar tranquils perquè per llei, hi ha una llei que es diu Llei de Garantia del Poder Adquisitivo de les Pensiones de l'any 2021, que el que garanteix és que les pensions s'actualitzaran segons l'IPC. És a dir, si augmenta la inflació en 10%, en principi, al cap de l'any, les pensions s'han d'actualitzar d'acord amb aquest índex. A més, a principis d'aquesta setmana, crec que va ser el president Pedro Sánchez va fer unes declaracions en què es comprometia a actualitzar les pensions segons la inflació. Així que, en principi, almenys s'haurien d'actualitzar segons amb la pujada dels preus.
I per altra banda, també ho estem explicant aquests dies, demà es reuneixen els ministres d'Energia de la Unió Europea per fer front a aquesta inflació energètica que hi ha, i la Comissió Europea ja ha anunciat algunes de les mesures, i una és que proposarà que es limiti els beneficis de les empreses energètiques. Quines opcions hi ha d'aplicar aquesta mesura i com es pot fer?
Aquí hi ha diferents qüestions. Si de cas, em centro primer en un dels anuncis que ha fet la Comissió Europea, que es proposa tenir un límit de 200 euros per megawatt per aquelles energies que no siguin el gas. D'acord? Aquí, amb la informació que tenim ara mateix, jo entenc que això és una mesura similar a la de l'excepció ibèrica, en què bàsicament trenca parcialment el conegut com a sistema marginalista. Què és el sistema marginalista? És com es fixa el preu de l'electricitat, en què bàsicament cada hora de cada dia s'està fent una subhasta en què primer van entrant les energies més barates, com poden ser l'eòlica, la solar, la hidràulica o la nuclear, que tenen costos de producció molt baixos, propers a zero, i a poc van entrant les energies més cares, finalment el gas. En el sistema marginalista, el preu el marca l'energia més cara i és el preu que es pagarà per totes aquelles energies. Per posar un exemple que s'entengui més fàcilment, el sistema marginalista el que implica és que si nosaltres anem a comprar al súper i comprem pernil del més bo i també comprem ous, adquirirem tots dos productes al preu del pernil. D'acord? Això és el sistema marginalista. En el moment en què la Comissió Europea proposa posar un límit de 200 euros al preu que es paga pel gas, el que vol dir és que les energies que no són gas, com a molt, es pagaran a aquests 200 euros. Com ens pot beneficiar això a Espanya? És difícil de dir ara mateix. El topall del gas està pactat entre 40 i 70 euros per megawatt hora. Va començar a 40 i cada mes puja en 5 euros. Per tant, dubto que l'excepció ibèrica s'elimini i s'actualitzi aquest nou topall a 200 euros segons proposa la Comissió Europea. Suposo que l'excepció ibèrica, com bé diu el seu nom, es mantindrà com a excepció, però per altra banda també és una mesura temporal. Es va anunciar per uns quants mesos, per tant pot ser que en el moment en què s'acabi el període d'aplicació de l'excepció ibèrica ens trobem que el topall del gas és molt més alt que el que es va pactar a la primavera d'aquest any. Això pel que fa a com funcionaria aquest topall, crec per altra banda que el que seria més important, i de moment no em sembla que estigui prou a la taula, a la discussió pública, és acabar amb el sistema marginalista, acabar amb el fet de que les energies es compren a preus que no necessàriament tenen a veure res amb el seu cost de producció. Crec que això seria un altre factor molt important que disminuiria el preu de l'electricitat, és a dir, deixar de comprar els ous al preu del pernil.
Clar, però...
O el preu d'un pernil, diguéssim, una mica rebaixat.
I realment és viable, no?, fer aquest canvi, no?, de deixar de fer servir aquest sistema marginalista. És a curt termini, les empreses energètiques, els governs, es podria fer?
Penso que sí. La majoria, o sigui, crec que el sistema marginalista és una excepció. La majoria de mercats no funcionen d'aquesta manera tan curiosa en què simplement es paga el preu de l'energia més cara. De fet, crec que és molt important deixar de sortir del sistema marginalista per poder mantenir l'economia tant de les llars com de les empreses en un bon funcionament. Si l'energia se segueix encarint d'aquesta manera, tindrem problemes molt més greus que no pas trobar una alternativa al sistema marginalista. Per altra banda, com es pot fer? Maneres de sortir. Una altra de les mesures que proposa la Comissió Europea és fer un nou impost als coneguts com a beneficis caiguts del cel, és a dir, en aquesta remuneració extra que reben les empreses pel fet que el gas s'ha encarit. Aquesta mesura crec que és una idea en la bona direcció i també pot ajudar a facilitar trencar el sistema marginalista. En la mesura en què les empreses energètiques no rebin els grans beneficis quantiosos que estan rebent ara mateix, per elles deixarà de tenir sentit també aferrar-se a la defensa d'aquest sistema marginalista. Per tant, això pot reduir les seves pressions de lobby en contra de canviar el sistema marginalista. A la vegada crec que l'impost sobre els beneficis caiguts del cel es podria fer servir per invertir en renovar la producció d'energia a nivell europeu. Inversions en energia termosolar, en energia solar, en energia eòlica, etcètera, i a poder ser d'una xarxa descentralitzada.
Doncs Ferran Elias, economista de l'Espai 08 i també professor de la Universitat de València, moltes gràcies per haver-se estrenat avui amb aquesta secció d'economia per ajudar-nos una mica a entendre tot el que ha passat avui a nivell econòmic, i ens tornem a trobar d'aquí a unes setmanes.
D'acord, moltes gràcies, Diana. Adeu.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.